l'Info Migdia.
És dimarts 13 de febrer, obrim informatiu avui quan es commemora avui el Dia Mundial de la Ràdio, amb tota la informació relativa al ple municipal celebrat ahir, també l'última hora política. Avui us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Comencem. Titulars, l'ampliació de la zona blava va ser un dels punts més conflictius de la sessió plenària d'ahir, especialment pel que fa a la zona de la plaça Conrad Prat. La CUP, el PP, van ser els més crítics amb la mesura, votant-hi en contra. Esquerra Republicana va demanar repensar el sistema de les zones blaves a Calella.
La moció en defensa de les institucions catalanes i els seus representants electes va ser el punt àlgid del ple, provocant un intercanvi de retrets i d'acusacions entre el regidor popular i l'alcaldessa.
Seguint repassant el que va donar de si el ple, perquè Iniciativa i el Partit Popular van demanar informació sobre el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, del qual en va parlar l'alcaldessa aquí a Ràdio Calella Televisió.
El regidor d'Iniciativa també va sol·licitar que no hi hagués representació institucional a la processó de Setmana Santa. Candini va respondre que la processó és una manifestació cultural més de la ciutat i que no permetrà que ningú li prohibeixi anar.
I ahir també vam conèixer les complicades relacions, per dir-ho d'una manera suau, que tenen el Tri-Relay, l'antic Team Calella Triatló, amb l'Ajuntament de Calella. El club continua fent ús de les instal·lacions esportives municipals, però dissabte passat van fer-ho en un horari contrari a les indicacions que se'ls havia donat des de l'àrea d'esports i per això van rebre la visita de la policia local, que els va voler identificar.
Van anar a entrenar-hi els nens i nenes de l'escola de triatló que van viure aquesta situació tan desagradable. De fet, ahir el tinent d'alcaldia Arniges va lamentar que el club no atengui les seves instruccions i tiri pel dret. El regidor d'Esquerra, Xavier Casillanis, va demanar flexibilitat per als esportistes i per al club.
I avui entrevistarem a l'adjunt, el síndic de Greuges.
S'acaben de publicar les dades d'activitat de la institució que defensa els drets dels ciutadans en la seva relació amb l'administració i els serveis considerats públics. A Calella, l'any 2017, es van atendre 24 consultes i es van tramitar 25 queixes.
L'adscripció de noves zones de la ciutat per la seva explotació com a zona blava va ser un dels punts amb més discrepància a la sessió ordinària del ple municipal d'ahir, especialment pel que fa a les places d'aparcament a l'entorn de la plaça Conrad Prat. Finalment, va ser una proposta aprovada amb els vots favorables de l'equip de govern i Iniciativa, l'abstenció d'Esquerra i els vots en contra de la CUP i el Partit Popular.
El regidor d'Iniciativa, Sebastián Tejada, va expressar el seu acord amb el govern argumentant que la concurrència de serveis a la zona fa necessària la seva adscripció a la zona blava.
Nosaltres estem d'acord en aprovar les 12 places del carrer Valdebenador, que pensem que no creen cap distorsió significativa en el volum i en l'afectació a la ciutadania del conjunt de la zona blava, ja que funcionaran en règim i en zona turística. I també amb la creació de les 55 places de llarga estada, a un euro al dia en la zona de Doctor Vives. Pensem que és una zona que requereix una certa rotació, degut a la concurrència de serveis, com la fàbrica, les pistes esportives, l'escola Bressol, sense que sigui un càstig excessiu per la ciutadania, i confiem que aquesta intervenció col·labori a aconseguir-ho. En definitiva, nosaltres votarem a favor.
Josep Maria Pérez Basar, regidor del PP, va declarar que votaria en contra perquè creu que Calella està massa limitada per les zones blaves.
Des del Partit Popular hi votarem en contra. Nosaltres no volem més zones blaves. Crec que el poble ja està molt limitat amb el tema de les zones blaves i, per tant, el nostre vot serà contrari. Gràcies.
La CUP va mostrar el seu desacord amb el govern per la zona entorn de la plaça Conrad Prat, afirmant que no es pot considerar zona blava per ser residencial i no de règim turístic. El regidor cupaire, Jean Catà, va acusar el govern de tenir intencions clarament recaptatòries.
Pel fet de que s'obri l'escola Salicru no voldrà dir que hi haurà més gent aparcant tot el dia allà. En tot cas, hi haurà més concurrència en aquella plaça en les hores d'entrada i sortida dels alumnes a l'escola. Amb la qual cosa, això ja de per si és, diguem, és rotatiu, és temporalment curt. Per tant, no veiem que aquesta justificació, diguem, o aquesta justificació no la veiem suficientment justificada, amb la qual ens porta a pensar que és, bueno, és un canvi amb unes intencions molt clarament recaptatòries, i aquest sí que en cap cas hauria de ser la filosofia de la zona blava de la ciutat.
Albert Torrent, tinent d'Alcaldia de Seguretat i Serveis Públics, va assegurar que no és l'ànim recaptatori la voluntat de Jesvia, sinó generar nous pàrquings amb tarifes inferiors.
el primer objectiu és fer rotació. Jo crec que si volguéssim, si fos un ànim recaudatori, en vez de cobrar 20 cèntims per aparcar mitja hora, hauríem pujat els preus i seria tot una mica més senzill. Quan des de Gesvia el que s'intenta és generar altres pàrquings i amb unes tarifes inferiors.
El PSC va afirmar que la zona a l'entorn de la plaça Conrad Prat serà una bossa estratègica que ajudarà els ciutadans a poder aparcar en moments que no trobin un altre lloc. El regidor socialista Josep Torres va interpel·lar Catà, assegurant que totes les zones de la ciutat afecten els veïns.
Totes les zones blaves afecten els veïns, totes. Les de dintre, les de fora, les del sector més comercial, aquesta que posarem, i que en principi totes, o totes al cap, podríem dir. No és el cas, no? O sigui, és una raó que jo crec que de cau pes, perquè, clar, no podem dir que uns veïns són millor que els altres i que, per tant, aquells veïns no els hi posarem. Bueno, en principi totes. En tot cas, aquesta nova inscripció té sentit justament per la rotació necessària que es plantejarà en aquesta zona, per l'escola, per la mateixa fàbrica, l'accions que es pugui dur a terme a la fàbrica i per la llar d'infants. A més, un dels objectius principals és intentar descongestionar el que és la zona de la muntanyeta.
Esquerra Republicana va emplaçar el govern a fer una revisió del sistema d'aparcament de la ciutat. El regidor Carles Ferrer va afirmar que al centre de la ciutat són cada vegada més escassos els aparcaments gratuïts i que això implica repensar les zones blaves.
Tenim bastant clar la zona hotelera, tothom sembla que ho té clar. No tenim tan clar la zona aquesta de la plaça. Aprofitant aquest punt, el dia és posar sobre la taula que potser cal una revisió profunda de tota l'estratègia del que és zones blaves, tarifatge, èpoques d'activitat, pàrquings dissuasoris i sobretot facilitar l'accés al centre amb transport públic i foment de transports alternatius. Pensem que és un gran paquet que cal repensar-lo a fons.
Albert Torrent, com a president de Gesvia, va posar de relleu que l'ampliació de la zona blava no va tenir oposició al Consell d'Administració de Gesvia i va qualificar de falta de respecte que Esquerra demanés repensar les zones blaves.
És veritat, no?, que quedes astorat perquè una cosa que en el Consell d'Administració de Gesvia no genera cap debat, no?, i no m'atreviria a dir que tothom hi estava d'acord perquè és una cosa que no es va votar, però sí que és veritat que ningú hi va mostrar una oposició i ara els partits polítics vinguin a dir el contrari, però així està, no? I també trobo que és una mica de falta de respecte a la gent que treballem a Gesvia, que fa molts anys, molts que hi treballem, que el senyor Ferrer ens vingui a dir que necessitem repensar una mica tot lo de les zones blaves i les tarifes perquè és una feina que dintre de Gesvia s'està fent constantment.
L'ampliació de les zones blaves va quedar aprovada per 11 vots a favor, corresponents al PDeCAT, al PSC i Iniciativa, 3 abstencions d'Esquerra i els vots contraris del PP i la CUP.
Doncs a tot això, el regidor del PP, Josep Maria Pérez Basart, i l'alcaldessa Montserrat Candini van protagonitzar una picabaralla a raó de la moció que presentaven els partits independentistes en defensa de les institucions de Catalunya i els seus representants electes. El regidor de Participació, Marc Buch, va denunciar en la seva intervenció la manipulació de Televisió Espanyola en traduir accions valentes per acciones violentes en castellà, un fet que va provocar que Pérez Basart alcés la veu per queixar-se de la manipulació, també va dir, dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
Així ho expressava el regidor del PP, Josep Maria Pérez Basart.
Vostè parla de manipulació després de tenir TV3, Catalunya Ràdio i totes les ràdios locals que teniu a tota Catalunya? De veritat? Vosaltres parleu de manipulació? No podeu ser res més fastigós que el TV3 i Catalunya Ràdio, vamos. No hi ha res més pudent.
Escolti, podria utilitzar un llenguatge que no ofengués? Jo li demanaria.
Les paraules del regidor van indignar l'alcaldessa, que va acusar el regidor popular de masclista i de passar els límits de l'educació.
Fa molts dies que vostè, senyor Pedro Basart, passa els límits a l'educació, molts. I ho sabem els que estem asseguts aquí. I el públic no ho sap, però fa molts dies que vostè passa els límits a l'educació. D'acord? Per tant, jo li demano...
El seu criteri.
És el meu criteri.
El seu criteri.
Perdoni. Perdoni.
Aquí i la mare de tots, que ens té que renyar tots. Això no, senyora?
No, perdoni.
No, som adults tots aquí.
Perdoni. Primer jo no la paraula. I la diferència entre vostè i jo, sap quina és? Que vostè està tenint... Perdoni. Vol fer el favor que sóc jo qui dono la paraula? Efectivament, perquè sóc l'alcaldessa. I sap quin és el problema que té vostè? que mentre vostè parla i està insultant, resulta que vostè no lliçona. I quan parlo jo, lliçono. Això és masclisme. Estic cansada de la seva actitud. Estic cansada de la seva actitud.
L'acusació de manipulació per part de TV3 també va tenir resposta en altres grups de l'oposició, com Esquerra, que va posar de relleu que el Consell Audiovisual de Catalunya va catalogar la televisió pública catalana com la més plural en relació a l'1 d'octubre.
Més coses, l'oposició ahir també va sol·licitar més informació sobre el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume. D'ell en va parlar l'alcaldessa aquí en una entrevista a Ràdio Calella Televisió, en què va denunciar que l'aplicació de l'article 155 havia truncat el desenvolupament, va dir, d'un projecte per adequar l'equipament a les necessitats actuals de la població. Va assegurar que l'aleshores conseller de Salut, Toni Comín, li havia confirmat que vindria aquí a Calella per presentar-lo i que fins i tot s'havia planificat la inversió en un període de com a mínim 5 anys.
Davant les manifestacions a l'alcaldessa, el regidor d'Iniciativa, Sebastián Tejada, va demanar tenir accés a la informació. Candini li va respondre repetint el que havia fet públic setmanes enrere.
El passat dia 23, la senyora alcaldessa va manifestar a Ràdio Calella Televisió que la presentació del projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume estava prevista pel mes de novembre i que l'aplicació del 155 de la Constitució havia endarrerit la seva presentació pública. El que volien saber és si realment el projecte estava tan avançat com això i si fos així, si els grups municipals podrien tenir algun accés per conèixer-lo.
Les vigílies del 25 d'octubre varen parlar amb el conseller Comín i el conseller Comín em va dir que estava preparat per poder venir i explicar, fins i tot ja amb plànols, jo no els vaig veure però m'ho va dir que m'ho ensenyaria i que per tant faríem una presentació.
Durant la seva intervenció en el torn de precs i preguntes, Tejada va recordar que l'exconseller Comín va reconèixer la seva primera i última visita a l'Hospital de Calella, que el centre pateix un dèficit de recursos històric i que no hi havia llavors, aquell 19 de març del 2017, projectes concrets per redreçar la situació. El PP va afegir-se després a la petició d'Iniciativa.
A tot això, també el regidor d'Esquerra, d'Iniciativa per Catalunya Verds, va interpel·lar l'alcaldessa per demanar-li que no hi hagi representació institucional a la processó de Setmana Santa, ni per part d'ella, ni tampoc de cap altre membre del govern municipal.
Un prec que va sorprendre l'alcaldessa, que en un principi no va entendre el sentit de les paraules del regidor ecosocialista. En tot cas, li va respondre que la processó i les expressions religioses també són manifestacions culturals arrelades a la ciutat. En tot, Candini va dir que no accepta prohibicions, que defensa la llibertat d'elecció i que, per tant, farà segons cregui.
L'ordenament jurídic vigent assegura la laïcitat del nostre Ajuntament. Voldria demanar a la senyora alcaldessa que consideri la conveniència de que ni vostè ni cap membre de l'equip de govern assisteixi en representació de l'Ajuntament a la processó de Setmana Santa.
De la Setmana Santa, i jo l'interpreto també com un patrimoni religiós, com una cultura que forma part d'un patrimoni religiós, en el qual l'últim que faria és no anar perquè algú m'ho prohibeix que hi vagi. Per tant, quan arribi el moment, faré el que cregui oportú.
Calella va recuperar l'any passat la processó de Setmana Santa i aquest pròxim 31 de març se'n farà la segona edició sota l'organització de la Confraria de Setmana Santa i la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau.
I encara resseguint el que va passar ahir al ple municipal i el seu contingut, podem dir que el trasllat de l'antic Team Calella Triathlon, ara Tri-Relay a Pineda de Mar, no està sent gens plàcid, almenys pel que fa a les relacions que el club manté encara amb l'Ajuntament de Calella per l'ús de les instal·lacions esportives municipals. Aquestes es limiten els entrenaments que fa l'escola de triatló a la zona esportiva de la Muntanyeta. El conflicte va saltar a la llum pública ahir quan el regidor d'Esquerra, Xavier Casillanis, va demanar al govern local que es faciliti l'accés dels petits esportistes a les hores que s'havia convingut. El tinent d'alcaldia d'Esport, Xavier Arniges, va exposar llavors que se'ls havia notificat el canvi en un dels dies, el dissabte i una hora més tard de l'habitual, però que el club havia obviat la seva instrucció fins al punt que van fer-hi presència els agents de la policia local per identificar-los.
Casillanis, en la seva interpel·lació, el govern municipal va recordar que el canvi de seu social del Tri-Relay encara no s'havia oficialitzat i que, per tant, encara són una entitat esportiva de Calella. Per evitar situacions desagradables, com les de dissabte passat, el regidor republicà va demanar flexibilitat a l'executiu.
Us demanaríem, si poguéssim, en aquest cas, doncs, intentar buscar una solució, facilitar-los les coses, perquè crec que el Team Calella ha estat un referent a la ciutat, ha posat el seu granet de sorra en un moment que va néixer el boom de les triatlons aquí a casa nostra, que molts d'aquests nens que formen part del team Calella, encara que ara siguin doncs, el tri relay de Pineda de Mar, doncs són famílies vinculades a la ciutat, amb fills que estan practicant aquest esport i que de ben segur que volen doncs, és promocionar aquest esport a la nostra comarca i a la nostra ciutat.
En resposta a això, el tinent d'alcaldia d'Esports va explicar que l'Ajuntament segueix col·laborant amb el Tri Relay, li ha cedit fins ara i li cedirà elements de senyalització per les pròximes proves esportives que celebrarà Pineda de Mar. Arniges va dir que en el procés de la seva de Calella s'ha demanat al club que deixi el local d'emmagatzematge que tenia el camp de futbol de mar i que ajusti els horaris d'entrenament de l'escola per una bona gestió global de les instal·lacions municipals. En aquest sentit, va retreure que no facin cas de les noves instruccions i hagin tirat pel dret.
Que tot aquest conflicte, dic conflicte perquè per part seva no han volgut acceptar la notificació i la policia va haver-hi d'anar i tampoc van voler identificar-se, la policia va haver de fer d'ofici, no entenem ben bé, i potser diré una paraula que no toca, però a què juguen, no? Perquè se'ls està facilitant tot, jo penso, i per part seva no hi ha cap mena de voluntat d'acceptar el que penso que déu-n'hi-do la generositat que està tenint l'Ajuntament de Calella.
Els socis del Tri Relay van aprovar per assemblea el novembre passat el seu canvi de nom. Van deixar de portar el nom de Calella, on es va fundar, i el trasllat del club a Pineda de Mar, on ara s'entrenen.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Mònica Palacín, la diputada d'Esquerra Republicana, ha alertat del risc en què es troba el sistema d'immersió lingüística. Ho ha dit avui al programa La Ciutat, aquí a Ràdio Calella Televisió. Les preinscripcions escolars pel curs vinent s'inicien passada la Setmana Santa i, segons la diputada d'Esquerra, això fa necessari un acord urgent per la investidura i per formar govern a la Generalitat de Catalunya. Recordem que és justament el Departament d'Ensenyament qui determina els criteris i els requisits del procés, també si els modifica, i que ara aquest està sota el control del govern espanyol per aplicació de l'article 155.
La pinedenca Mònica Palacín ha posat de relleu la situació del risc del sistema d'immersió lingüística ara que les competències d'ensenyament estan en mans del govern espanyol. En una entrevista, el programa La Ciutat s'ha fet ressò de la denúncia del sindicat Usteca Estés que reclama un acord urgent per formar govern i preservar el model d'escola catalana.
Sabeu que les preinscripcions per les escoles comencen a partir de passat Setmana Santa, normalment. Doncs ara estem en una situació en què si no tenim govern, tenim un risc. Tenim un risc pel que fa a les preinscripcions, perquè aleshores en aquestes, anem a dir, en aquestes butlletes de preinscripció que pares i mares van a omplir a les escoles quan volen que el nen entri a P3 o primer de primària, etcètera, pot haver-hi un risc pel que fa a la immersió lingüística.
En relació a això, la diputada d'Esquerra, que s'estrena a la Cambra Catalana en aquesta legislatura, s'ha referit a la negociació amb Junts per Catalunya i la CUP per la investidura. Ha admès les converses que estan resultant complexes, però que s'està més a prop de l'acord, que la feina que s'està fent als despatxos permetrà trobar la fórmula per desencallar la situació. Ha dit, en tot cas, que ningú és imprescindible.
La diputada pinedenca també ha llistat tots els greuges que està comportant l'aplicació del 155 i ha confirmat en aquest sentit que s'han bloquejat les inversions per l'Hospital Sant Jaume de Calella.
107.9 FM. In Lingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors i autònoms. Cursos subvencionats al 100% per a treballadors fixes, discontinus i aturats. Ofimàtica, inici 22 de gener. Màrqueting i aparadorismes, inici 9 de febrer. Comptabilitat, inici 16 de febrer. Photoshop, inici 10 d'abril. Places limitades. InLingua, carrer Bruguera 275 Calella i al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social. Milar Calella, per a tota la família. Petit i gran electrodomèstic, telefonia, climatització, informàtica, imatge i so. Milar Calella, primeres marques en electrodomèstics i electrònica de consum de qualitat, professionalitat, assessorament tècnic i productes d'eficiència energètica. Milar Calella, Rierany dels Frares 93, telèfon 93 766 1771. Milar Calella, per a tota la família.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter @Ràdio Calella TV.
El síndic de Greuges ha fet balanç de la seva activitat al Maresme durant el 2017. Aquí, 1.350 actuacions al Maresme, al conjunt de la comarca, de les quals 49 es corresponen a la nostra ciutat, a Calella, en concret 25 queixes i un total de 24 consultes. Jaume Saura és l'adjunt general del síndic de Greuges. El tenim a l'Info Migdia. Agraïm que ens atengui. Bon dia.
Bon dia.
Dèiem 49 actuacions aquí a la ciutat de Calella. És una activitat pròpia per a una ciutat de 18.000 habitants com nosaltres?
Sí, és bastant elevat o té una certa dimensió, com passa, bueno, sovint als llocs on que visitem. Saps, aquest any vam fer una visita a Calella, al nostre equip d'atenció a les persones itinerants, que no hi anem cada any, però bueno, cada dos anys intentem venir a Calella, doncs l'any que hi anem sempre surt una mica més el repunt de queixes. El fet d'apropar-nos-hi pues, fa que la gent s'animi a venir a veure'ns i explicar pues, això, alguna queixa, alguna reclamació, alguna consulta.
Sempre han de ser queixes i consultes relacionades amb alguna administració, amb alguna institució pública, recordem-ho per la gent que ens escolta ara mateix. Veig en el seu, en les dades aquestes que ens han facilitat respecte al 2017, que queixes i consultes se n'han fet, per exemple, en matèria d'educació i recerca, de salut, de treball, de discriminació fins i tot, de serveis socials, pel que fa als tributs, també en polítiques territorials, per exemple, el medi ambient, abarca molts àmbits,
Sí, la veritat és que estan bastant distribuïdes de forma bastant equilibrada al Maresme, les queixes. A nivell de Catalunya, polítiques socials i polítiques territorials estan al voltant del 30%, aquí estan al 24-25%, i en canvi consum i administració pública estan per sota el 20%, i aquí estan, una té el 27%, no, el consum té el 17%. És a dir, però tot plegat està bastant distribuït de forma molt equilibrada, aquesta mena de queixes que deies, des de temes d'ensenyament, des de salut, serveis socials, fins a impostos, multes, o temes mediambientals que poden ser molt sovint, el major pot ser per temes de sorolls, per exemple, no? Els llocs turístics es nota molt les queixes de veïns i veïnes sobre pues, la pressió que provoca l'oci nocturn i el soroll a la nit, no?
Fent una mica de recerca a través de la seva pàgina web, per exemple, han rebut algun tipus de queixa sobre el pagament de l'impost de circulació aquí a Calella d'una ciutadana doncs, que demanava bonificacions, per exemple, perquè ella té un vehicle menys contaminant, i hem de dir que aquesta és una petició, una queixa feta l'any passat, i per exemple aquest any doncs les ordenances fiscals ja contemplen bonificacions per als vehicles híbrids i també els elèctrics, no sé si això és una relació causa-efecte, però vaja, és constatable doncs, que a vegades les consultes que es transmeten doncs, tenen un efecte doncs, a la pràctica, no?
Sí, bueno, nosaltres el nostre objectiu és, per descomptat, resoldre el problema del ciutadà. Si considerem que la seva queixa té raó de ser i un cop estudiada, doncs la valorem com que té raó, no?, i que s'ha valorat un dret. Però no només això, sinó que si aquesta queixa d'aquest ciutadà, aquesta bonificació, per exemple, en el cas que em posaves, doncs és un problema que no és individual, sinó que és general, que tothom que està en la mateixa situació doncs es pot trobar amb el mateix problema, encara que no vingui a queixar-nos, doncs el que promourem, i bueno, a vegades ens en sortim, no sempre, és que el municipi o l'administració de torn doncs faci una modificació legislativa o reglamentària per adequar la seva pràctica al respecte dels drets dels ciutadans.
Aquesta era la suggerència que feia en la seva resolució al síndic de Greuges en relació a aquest impost de circulació, i també he pogut comprovar moltes queixes per retards en intervencions quirúrgiques. No sé si és un problema recurrent, no només aquí a Calella, a la nostra comarca.
No és només a Calella, sinó que és un dels nostres àmbits on tenim més actuacions, és les llistes d'espera. Bueno, perquè no es respecten aquelles intervencions que estan garantides, no es respecten els mínims. O bé, en intervencions no garantides, els terminis que es donen són a vegades excessius, de més d'un any, dos anys. I clar, la gent, per molt que no sigui una cosa molt urgent, doncs, també s'angoixa de tenir haver d'esperar tant de temps, no? O senzillament, potser la perversió més del sistema de llistes d'espera, aquella gent a la qual no se li dona data per no inflar les llistes d'espera, precisament. I que ens ve aquí, escolti, m'ha dit el metge generalista que havia d'anar a l'especialista i no em diuen quan, no? I, bueno, aquí nosaltres intervenim al departament I tenim una forma bastant ràpida d'actuació. Ja fa anys que vam acordar amb ells un sistema que no fos farragós, perquè és un tema les llistes d'espera que és angoixant i que a més té sentit que es resolgui ràpid, no, bueno, hi ha coses que poden ser més pausades, però això és donar una data, no? I per tant ho intentem resoldre, a vegades sobretot amb el 155 al departament està una mica d'aquella manera, però intentem resoldre-ho amb bastanta celeritat.
També vostès, d'aquella manera, amb el 155, senyor Saura.
Estem tots plegats així.
Escolti'm una cosa, les administracions els fan cas? Tenen en compte les seves indicacions?
Sí, les dades del 2017 indiquen que en el 98% dels casos les administracions han acceptat quan hi ha hagut han acceptat la recomanació del síndic. Dic quan hi ha hagut perquè en un 30-40% dels casos no donem la raó al ciutadà, no? Per tant no sempre en té de raó al ciutadà, però quan li donem la raó i fem una recomanació, insisteixo, el 98% s'accepta total o parcialment. I d'aquest 98, doncs el 80% aproximadament són acceptacions totals, i aquest 18% que són acceptacions parcials, que nosaltres ens agradaria veure créixer les acceptacions totals de les nostres recomanacions. Però el 98% d'acceptacions total parcial és una xifra molt bona, la veritat.
I una última pregunta, ara que l'Ella es crearà la figura del defensor de la ciutadania, senyor Saura, què li sembla a vostè?
Nosaltres tenim convenis amb la quarantena de defensors, defensores o síndics de greuges locals que hi ha a Catalunya, i per tant els donem suport i recolzem la figura. El que ens preocupa de vegades, i no, espero que no sigui el cas de Calella, això no ho sé perquè no he estat a sobre de com ha anat l'aprovació del reglament, és que sigui una figura no prou ben dotada des del punt de vista reglamentari i des del punt de vista de recursos pressupostaris i humans. És a dir, aquesta figura, el síndic de greuges de Catalunya, el defensor del poble o l'ombudsman de la Unió Europea, ha de ser realment independent. I ser realment independent vol dir no només que et nomenin amb una amplíssima majoria, en el nostre cas el Parlament, en el cas de Calella doncs el plenari de l'Ajuntament, sinó ser una persona que té un sou que pot viure d'això, té un pressupost que permet tenir un equip, evidentment dimensionat amb les dimensions del municipi, no ha de ser una estructura molt gran, però ha de tenir prou entitat per no dependre de l'administració a la qual supervisa, perquè si no el ciutadà doncs se sentirà poc inclinat a confiar en els seus problemes. Si com abans ha passat, no diré el lloc, però ens hem trobat una vegada un síndic local que tenia el despatx al costat de l'alcalde. La cosa, clar, el ciutadà que ens hi anava a queixar ho feia una mica de prevenció, no? És a dir, nosaltres, sempre que sigui un síndic o un defensor o defensora amb plena autonomia, amb ple suport de l'Ajuntament, en el sentit de donar-li aquesta autonomia, aquesta independència i aquests recursos, nosaltres els recolzem i a dir que li donem tot el suport, perquè entenem que els temes que pot tocar un sindical són molt variats, que l'equip, per ben tot el que estigui, no serà un equip multidisciplinar, i per tant sempre pot entrar a venir a casa nostra o trucar-nos i l'ajudarem, no? Però insistim, que sigui, que no sigui, un jutge de pau, que no sigui un mediador, una persona, o sigui, un ombudsman, un defensor que actua amb independència respecte de l'Ajuntament.
Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Saura. Ell és l'adjunt general del síndic de Greuges i li agraïm moltíssim que avui hagi volgut estar al nostre informatiu. Gràcies.
I gràcies a vosaltres.
Meti Polit us ofereix el temps.
I ara la previsió meteorològica amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Les temperatures d'aquesta passada nit han baixat clarament després de les precipitacions en forma de neu que ahir van arribar novament aquí al Maresme per damunt dels 200 metres aproximadament. Una situació marcada per aquestes baixes temperatures en aquestes primeres hores del matí, però amb domini del sol i, per tant, amb unes temperatures que es recuperaran de les hores centrals de la jornada. Per bé que aquest migdia i tarda augmentaran els núvols, aquests seran poc importants i no deixaran avui precipitacions, amb vents que bufaran lleugerament moderats de l'oest-sud-oest i situació marítima que continuarà dominada pel marejol en mar de fons. De cara a demà s'espera que el temps torni a estar dominat per la nuvolositat variable, sempre núvols poc importants, res de pluges i unes temperatures que pujaran tant les màximes com les mínimes.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Andrea Medina, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Nosaltres que ens afegim a la celebració avui del Dia Mundial de la Ràdio. De fet, ho fa tota l'emissora aquesta tarda, per exemple, portant l'emissió de l'Info Vespre des de la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça. L'Info Vespre s'emet a partir de 7:45. Avui amb una entrevista a la responsable de la biblioteca, Dolors Llavall. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Ara les senyals horàries de les notícies en xarxa. Adéu-siau.